Ràdio Vilafranca. Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Avui fa caloreta, ja es deixa notar més que ahir, així que una bona opció, una bona alternativa és quedar-vos a casa, refrigerats, i escoltar la ràdio i escoltar el Penedès Gama Extra. Obrim aquesta tercera hora de divendres i toca temps a la carta. De seguida obrim línies i juguem i concursem. Però els divendres la tercera hora comença amb el temps a la carta, amb el Marc Paredes resolent les peticions, les preguntes que heu fet al voltant del temps a diferents punts del planeta.
Doncs sí, la veritat és que ens podeu preguntar allà on passareu aquest cap de setmana i nosaltres, doncs, amb total alegria ho respondrem i us direm, doncs, quin temps farà. Hem rebut tres peticions a través del correu, però insistim, que mitjançant les xarxes socials també ens podeu deixar algun comentari, o, per exemple, ara, quan obrim les línies, doncs també ens podeu dir a on anireu a passar aquest cap de setmana. Insistim, no cal que sigui Catalunya, sinó que pot ser fins i tot a l'altra punta del món, i us direm quin temps farà. Comencem per la Montserrat, que ens pregunta el temps que farà concretament el diumenge a Puigcerdà, i és que hem dit abans al principi, a primera hora, que s'esperen algunes precipitacions al Pirineu, en especial de tarda, i serà així perquè, de fet, el dia començarà amb un cel ben radiant al matí a primera hora, però a mesura que avancin les hores, en especial de cara al migdia i la tarda, les nuvolades aniran en augment i, de fet, serà diumenge a la tarda quan podrien afectar més zones del Pirineu i Prepirineu. Creiem que cap a la Cerdanya, doncs, podrien ser lleugerament, doncs, més dèbils, però en qualsevol cas hi ha aquest risc de tempestes. Penseu que aquestes altes temperatures són l'aliment perfecte perquè es puguin regenerar. I també us dono un truquet meteorològic. Si veieu que al matí fa molt de sol, atenció, no us en refieu, perquè pot ser un clar indici que a la tarda, doncs, es complica la situació.
Ah, sí? Sí. Hi haurà ram a la tarda?
De fet, alta muntanya també
sol passar.
Sí, sol passar i cal seguir les indicacions de les autoritats. Després, a Vilafranca. Vilafranca, el Lluís ens pregunta quin temps farà aquest cap de setmana.
Entenem, aquesta és fàcil, eh?
Aquesta és fàcil. Entenem que dissabte, diumenge. Doncs vinga, va. Tant dissabte com diumenge s'espera un temps molt tranquil, amb temperatures altes. Per tant, precaució amb la calor en les hores centrals del dia, perquè les temperatures novament s'enfilaran. Estem parlant de valors superiors a aquests 33 o 34 graus, amb quatre pinzellades de núvols alts als matins, i les tardes seran molt més assolellades. Insisteixo en la calor, perquè es deixarà notar, no estem en alerta, però picarà el sol, picarà.
Farà caloreta.
Farà caloreta. I acabem amb una darrera petició. Viatgem cap a la costa, cap a la comarca veïna, cap al Baix Penedès. I aquí, doncs, pel que fa al temps de les tardes, serà bastant tranquil·let, i ens pregunten en especial pel que fa a l'estat de la mar, que veníem d'unes setmanes on estava remoguda. La setmana passada realment estava bé, la mar, però fa dues setmanes, doncs, sí que hi havia banderes grogues a moltes platges de la costa penedesenca. Doncs aquesta setmana no haurem de patir. Potser dissabte a la tarda, demà, pot bufar una mica la marinada o deixar-se notar una mica el vent, però en qualsevol cas serà poca cosa, i en principi, doncs, el bany també serà agradable, i una temperatura que ja està molt alta, al voltant d'aquests 25 o 26 graus. O sigui que això també és un aliment perfecte per les tempestes, que de moment aquí a casa nostra no arribaran, però ja ho veurem si més endavant.
Ara passen 10 minuts de les 11, obrim línies. El nostre telèfon és el 93-87-26-26, és el telèfon de Ràdio Vilafranca, i avui encara donarem números per sortejar aquesta caixa de préssecs de família Esteve Ràfols a 11:45. Una caixa que demà mateix, a la seva parada al mercat, a la Rambla de Sant Francesc, ja podeu recollir. És divendres i no volem trencar-nos les banyes, així que tant podeu fer peticions sobre el temps, temps a la carta, tot trucant-nos o explicant-nos algun pla de cap de setmana, què feu o què us agradaria fer.
Jo també us proposo que ens expliqueu alguns consells per passar la calor. Des de casa, per exemple, què feu, no? No sé, cadascú també té els seus truquets, i si els voleu compartir, doncs estarem encantats d'escoltar-los.
Comença a sonar el telèfon de Ràdio Vilafranca. Montse, bon dia.
Hola, Montse, bon dia.
Aquesta setmana tenim la negra amb la centraleta telefònica i hi ha algun problema que no us entenem, que no acabem de poder despenjar aquest telèfon i comunicar-nos, que és el que necessitem.
Està de vacances la centraleta, mira.
Es veu que sí, ja va fer el burro un altre dia i avui divendres ha dit prou. I mira que estan arribant trucades, i em sap greu. La Montse, hem entès el nom, Montse, i li toca el 25. Per tant, el número és teu, Montse. Però estan arribant més trucades i al Toni no li arriba la vostra veu ni el nom i, per tant, no podem donar més números de moment. De moment no podem agafar trucades perquè tenim un problema amb la centraleta, l'estem reinicialitzant, està cansada, és divendres i ha dit prou, és el segon dia que ens ho fa aquesta setmana i ens sap greu perquè estan arribant trucades. Estem reinicialitzant la centraleta. Si ens funciona i podem garantir aquestes trucades, ho diem. Però de moment, si us plau, no truqueu perquè no podem passar-vos per antena. What should be, it's a kind of magic. One shot of life that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is charging the doors. Anem a intentar-ho. Aviam si funciona la cosa. Remei, bon dia.
Hola, Remei, bon dia.
No, no funciona. No arriben les vostres trucades.
Sí,
sí.
Ara, ara. Hola.
Arriba entretallada, això sí.
El que passa és que arribes molt entretallada, Remei. És culpa nostra. Sí, sí, Remei, si no és culpa teva, és culpa nostra de la centraleta que no ens funciona bé. Tens el 26, però no et podem passar per antena. Gràcies. Burns inside of me. De moment no podem atendre les vostres trucades, és cosa nostra, és la centraleta de Ràdio Televisió Vilafranca, que no va a l'hora, que ja fa vacances, està cansada. Aquesta setmana ens ha fet la murga i avui hi torna. Sembla que no podem atendre aquestes trucades que arriben. De tota manera, sí que hem entès un parell de noms, per tant, la Montse té el 25, ha estat de les primeres a trucar, i la Remei, que hem intentat parlar-hi en antena, però s'entretallava i pràcticament no ens enteníem, tens el 26. Mentrestant, perquè encara no és l'hora del concurs, això arribarà puntualment a 2:15, que sé que l'espereu i hi ha qui posa la ràdio just en aquell moment per saber si li toca la caixa de préssecs. Tenim notícies curioses, divertides, sí, que volem comentar-vos.
Un parell de notícies curioses que han sortit aquests dies. Per exemple, una que ha sortit avui mateix, i és que dos bascos estan fent un viatge, que ells no anomenen viatge, sinó més aviat un repte, per anar a París, de Donosti a París, amb patinet no elèctric. I aquí viatja en vaixell, i aquí viatja en avió, en cotxe. Doncs mira, ells ho fan amb patinet no elèctric.
Donosti, París, que deuen ser uns quants quilòmetres.
Sí, sí, no sé quants són exactament. 300 quilòmetres.
Déu-n'hi-do.
Més de 300 quilòmetres. Em sembla poc, però bueno. Al final,
en
doncs...
En patinets són molts, Marc?
Sí, sí, en patinets són molts, però posat en el mapa, pensava que hi havia més. Ah, no, perdó, 1.000 quilòmetres. Ara sí.
Ara té més sentit,
sí,
no?
Sí, ara sí. Doncs s'hi estaran a l'entorn a 30 dies, fent aquesta mena de repte, però atenció, perquè no s'allotjaran a cap hotel, a cap hostal, sinó que acamparan a platges, a boscos o allà on puguin, perquè és això, no és un viatge, sinó més aviat un repte. Un repte que ha aixecat doncs, bastanta polseguera o més aviat curiositat, perquè hi ha moltes persones que els volen seguir a veure com arriben a París. Un viatge que durarà doncs, uns 30 dies aproximadament. Ho anirem seguint perquè és tot un repte. Jo no m'atreviria, sens dubte.
I després... És un repte de valents. I took a photograph of you in the Herbert's border. It broke the heart of men and flowers and girls and trees. Another sunny day, we trapped inside with a train set. Chocolate on the boil, steaming windows when we met. Pick 11 for football. We're playing for our lives. The referee gives us fuck all. I saw you in the corner of my eye on the sidelines. Your dark mascara beats me to historical deeds. Another sunny day, you pick me up for a long drive. We take the tourist route. The nights are light until midnight. We took the evening ferry over to the peninsula. We found the avenue of trees well up to the hill. That crazy avenue of trees, I'm living there still. Una altra notícia curiosa. Mentre arreglem la centraleta i intentem que arribin aquestes trucades, que és el que volem tots.
Una altra notícia curiosa i potser graciosa, però això us dic que potser per aquella família no ho va ser. Perquè, atenció, un menor britànic que estava de vacances a Menorca amb la seva família es va perdre, es va colar en un avió i va acabar les vacances a milers de quilòmetres de casa seva.
Ui, m'has de donar els detalls, perquè no entenc com pot acabar un menor sol en un avió lluny dels pares.
Doncs mireu, un menor britànic va venir amb la seva família a passar les vacances a l'illa de Menorca, concretament aquesta setmana passada o aquests dies. en principi, acabaven el viatge el 4 d'agost, el dilluns, i es va perdre a l'aeroport de Maó. Aleshores...
Tampoc és molt gran.
No, tampoc no és molt gran, vull dir que no és un aeroport del Prat, exactament, però bueno, estiu a Menorca hi ha molt de moviment.
Hi ha
moviment,
molt de trànsit,
això sí.
Sí.
Es tracta d'un jove de 15 anys que va accedir en un avió d'una altra companyia amb destinació a la ciutat italiana de Milà. Això, segons han informat doncs, a mitjans anglesos com el The Guardian. Es tracta d'un viatge doncs, insòlid, perquè com es pot colar una persona en un avió? Vull dir, això també és un altre, no?
Amb els controls que hi ha per accedir
a l'avió. I, a més a més, ara que és estiu. Puc entendre que hi ha molt de moviment, no? Però, igualment, els controls també s'incrementen per l'estiu.
I va aconseguir seient.
No
anava ple.
Això també és...
A Menorca ja em costa de creure.
És complicat. En teoria, doncs, aquest adolescent o aquest menor havia de viatjar amb els seus pares rumb cap a Londres, però això no va acabar passant perquè se'n va anar cap a Milà. Això doncs, es va solucionar al final doncs, amb la Policia Nacional quan doncs, va començar amb les tasques de recerca del menor i a través doncs, de les càmeres de seguretat de la zona d'embarcament, també amb la col·laboració d'altres persones o dels agents, van descobrir que aquest menor doncs, va aconseguir escapar de la vista dels segurates, del personal de seguretat, i va despegar amb un avió de les 9:29 hores que anava a destinació cap a Milà.
Suposo que ell en tenia ganes de fer aquesta proesa perquè 15 anys i ets ganàpia, eh?
Sí, però clar, és que és això, ets més o menys
tot
conscient...
Tot i així ho va aconseguir.
Quan et perds, tens els recursos per no...
O et vols perdre,
o et,
no?
O et vols perdre, no ho sé, no ho
jo
sé.
Jo entenc que ell tenia ganes de viure l'aventura, no?
Exacte.
Perquè 15 anys ja ets ganàpia.
I se'n va anar el primer avió que va veure, bueno...
I mira, anava a Milà, perquè imagina que se'n va a Kuala Lumpur, no
sí,
sé,
sí,
a Austràlia. Anava a Milà,
relativament
sí, a prop,
sí.
I és Europa.
I encara que va poder agafar un avió de tornada i arribar el mateix dia a casa, sí.
Déu-n'hi-do. Gira en la teva direcció, que ja has fugit de la presó. I ara que tot va de pressa, jo voldria parar el temps. Jo en tinc una altra de notícia. Més que notícia curiosa, és una curiositat. Es veu que durant molts anys s'ha dit i s'ha pensat que el carrer més curt de Madrid era Rompelanzas, de 27 metres. Però just ara, aquest agost, han fet una revisió del registre de carrers municipal de la ciutat de Madrid i han descobert que tenen una via encara més curta que es diu... Ara diré com es diu, però que fa 14 metres. Per tant, Rompelanzas, que està al centre de la capital, a pocs passos de la Porta del Sol i que durant sempre... S'ha dit que era el carrer més curt de Madrid amb 27 metres de llargada. Ja no ostenta aquest títol i ara sabem que el carreró més curt de Madrid és la Travessia del Biombo, que té exactament 14,25 metres de longitud. I ara el títol oficial de carrer més curt de Madrid és per aquesta Travessia del Biombo, que és un carreró discret que es troba al districte del centre de Madrid i que connecta la plaça de Sant Nicolàs amb el carrer del Biombo. Fingint que cada dia el rebíem com si fos el primer. Genial, que fort, que bé. Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer. Ni que un destí ens esperi amb els braços oberts i ens digui només tu. Sí. Doncs ja no ens passa, tampoc improvisem a l'aventura i ja veurem. La sala al tren de Glasgow va ser un joc de nens. No fem ni un pas en fals, planifiquem, no ens arrisquem. I clar, no ens passa. Ningú no ens va avisar. Va ser d'un dia per l'altre que ho va... Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer el passarell. Abans... Seguim barallant-nos amb la centraleta. Avui no podrem rebre més trucades, per tant, anirem a sortejar aquesta caixa de préssecs de família Esteve Ràfols amb els números que teníem fins ahir, més aquests dos que avui hem aconseguit entendre el nom dels que ens heu trucat. Sabem que hi ha hagut més trucades, però és que realment no us enteníem de veritat. El problema és de la centraleta i arribava molt i molt entretallat. Hem donat dos números més, el 25 per la Montse i el 26 per la Remei, que se sumen a tots els que hem estat donant al llarg d'aquesta setmana. I aquest és el moment més esperat de la setmana per tots aquells que truqueu i jugueu amb nosaltres en temps de concurs. Tots els números, tots aquests 26, van al bombo, que gira... I en Toni, com gira? Ja ho tenim. És el número 18. És un número d'aquest dimecres i correspon a la Carme. Carme, aquesta caixa de préssecs de família Esteve Ràfols... Són teus, no cal passar per Ràdio Vilafranca. Demà vas directe a Mercat, a la seva parada, a la Rambla de Sant Francesc, a tocar del Monument. Són aquestes dues parades de préssecs que miren al carrer La Palma. Et dones a conèixer, ja tindran el teu nom i la caixa és tota teva. Felicitats. Ja no ens enamorem, que no volem fer el passarell. Abans de caçadors hem venut massa cops la pell.
Porti aquí davant algú capaç d'escriure versos que ens facin un nus al coll, una cançó que ens ho regiria dintre tot, perquè no ens passa, ningú no ens va avisar que tot això se n'anava, que tot era... Ja no ens passa, ja no sortim de nit, que l'endemà no som ningú, i el dia que sortim...
Prometem revisar bé aquesta centraleta, que la setmana vinent no ens faci la murga, perquè ja sabeu que la Carme, amb el 18, ha guanyat aquests préssecs, però la setmana vinent, a partir de dilluns, tornarem a donar números, i la setmana vinent, com que divendres és festa, dijous sortejarem aquesta caixa de préssecs, que podreu anar a buscar igualment dissabte a Mercat. Ara us deixem amb les notícies de 11:45. Que tot això se n'anava, que tot era mentida. La vida era el que venia just
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat local i comarcal. Us parla Goretti Martínez. AECAVA preveu que les exportacions als Estats Units caiguin un 10% a causa dels nous aranzels. A priori, els nous aranzels s'havien d'activar divendres passat, però finalment, i després de diverses pròrrogues i incertesa, ahir van arribar les noves taxes del 15% als productes de la Unió Europea. Aquest percentatge, això sí, pot canviar depenent del producte en les pròximes setmanes. Pel que fa al Penedès, des de l'Associació d'Elaboradors del Cava, preveuen que les vendes als Estats Units puguin caure un 10%. Pel cava, els nous aranzels del 15% arriben en un moment en què els Estats Units són el segon mercat en volum, però el primer en valor, amb 18 milions d'ampolles l'any passat. Tot i que el cava és menys competitiu al país americà que altres escumosos, des d'AECAVA asseguren que les exportacions poden caure un 10% a causa dels aranzels. Les taxes, a més, afectarien en especial els consumidors. Cal recordar que el 70% de la producció general del cava s'exporta i que un 12% va cap als Estats Units. Ara mateix la taxa imposada a Europa és del 15%, però les negociacions continuen endavant. La patronal del cava assegura que els màxims perjudicats ara mateix serien els productors europeus i els consumidors estatunitencs. I I en aquest sentit, Unió de Pagesos considera que el sector vitivinícola ha de buscar alternatives al mercat americà. Per la seva banda, des del sindicat professional Unió de Pagesos es considera que els aranzels del 15% del mercat nord-americà posen el sector del vi en una situació complicada. De fet, un dels membres de l'executiva de l'organisme, el responsable nacional de la vinya, Josep Marrugat, afirma que el sector s'ha de saber adaptar a aquesta nova circumstància i buscar nous mercats on exportar. Alhora, Marrugat afirma que els agents implicats del sector i la Unió Europea haurien de sobreposar-se a la situació per evitar futurs problemes derivats de les exportacions. Ja estan obertes les inscripcions per les empreses per participar al Girafeina 2025. Per segon any consecutiu, la Fira d'Ocupació arriba a Vilafranca amb l'objectiu que joves i empreses puguin establir contacte. L'edició del 2025 tindrà lloc el 16 d'octubre de 9:45 del matí a 1 del migdia i de 3 a 6 de la tarda al pavelló Firal. Les novetats d'enguany són que l'accés al Girafeina es farà directament des de dins la Fira Èxit i les ofertes es classificaran en 5 categories per facilitar el match entre empreses i candidats. Durant la jornada, empreses i candidats es trobaran i faran entrevistes in situ amb l'objectiu de cobrir vacants, captar talent jove i presentar oportunitats de futur. L'activitat serà organitzada per l'Ajuntament de Vilafranca, la Cambra de Comerç de Barcelona i la Fundació PINAE dins el marc de la Fira Èxit. I seguim parlant de la Fundació PINAE, que amplia fins al 28 de setembre el termini per sol·licitar les beques BECS. La Fundació PINAE ha anunciat l'ampliació del període d'inscripció per les beques BECS, beques d'excel·lència i qualitat social, que ara es podrà sol·licitar fins al 28 de setembre. Aquesta ampliació té com a objectiu donar cabuda als estudiants que es matricularan a la universitat durant el mes de setembre. El programa BECS està destinat a joves de la Vegueria Penedès amb un bon rendiment acadèmic i una situació econòmica limitada, amb la voluntat de garantir la igualtat d'oportunitats i afavorir l'accés a l'educació superior. L'atorgament d'aquestes beques té per objectiu premiar aquelles persones que són capaces d'assolir excel·lència en el seu expedient acadèmic, però sobretot garantir que cap estudiant amb talent i motivació es quedi sense estudiar per motius econòmics o socials.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Ràdio Vilafranca.
Els divendres anem d'excursió amb el Joan Rovira amb una tria de les millors rutes que busquen ombres monumentals o fars que ens va dissenyar els dos darrers estius.
Cada setmana tenim un propòsit i passa per descobrir i conèixer més sobre els fars, tot buscant la seva ombra. De la mà del Joan Rovira. Bon dia, Joan.
Hola, molt bon dia.
Avui no farem molts quilòmetres.
No, avui anirem bastant a prop d'aquí a casa. Anirem al Tarragonès, però al municipi de Torredembarra, no? Que hi ha un dels fars possiblement més emblemàtics que podem trobar aquí a casa nostra.
Tu, de fet, has titulat el capítol d'avui El gegant de la llum catalana, que t'haig de dir que m'agrada molt el títol, el trobo molt poètic.
Ja veus, en cada descoberta que fem intentem veure els fars des d'una forma diferent, no? I avui parlarem dels que són gegants, els que són els més alts. Normalment sempre tenim una idea estereotipada dels fars, que són uns edificis quadrats, que estan en llocs apartats, que tenen una torre i tenen una llanterna, i bé, que de nit fan la seva funció d'orientar vaixells, no? Però bé, n'hi ha que són més alts, n'hi ha que són més baixos, n'hi ha que són molt més estètics. Jo, que sóc un maniàtic de l'arquitectura, doncs hi ha determinats fars que els trobo genials, no? I bé, anirem a parlar, doncs, un dels que realment l'arquitectura moderna, a través del ciment i del formigó, ha pogut fer una estructura esbelta allí al costat del mar i que bé, que realment a mi personalment doncs m'agrada molt, no?
Parlarem d'aquí una estoneta d'aquest far de Torredembarra que us proposem visitar, però avui recorrerem una mica el món parlant d'aquests fars arquitectònicament, no?
Sí. Bé, en tot cas, com que avui parlarem dels fars que tenen més alçada, doncs farem un petit recorregut per arreu del món, no? I bé, a nivell de rècord, si vols dir-li, o a nivell d'anècdota, el far més alt del món el trobem al port de Jeddah. Aquest té una alçada de 133 metres, eh? Déu-n'hi-do, eh?
Més d'un quilòmetre.
No, 133 metres.
Ah, perdona,
metres. 100. No, si fos quilòmetres,
clar, malament. Quina barbaritat, però com que aquesta gent fan animalades d'aquestes, sempre se volen superar. 133 metres, 133 no ens passem.
Metres. No ens passem. I, bueno, i hem de dir que aquest està ubicat, el que es deia el port de Jeddah, que geogràficament forma part de la costa d'Aràbia Saudita i està en el Mar Roig, no? I es posa en funcionament a l'any 1990. És un far modern. És que, curiosament, encara que la tecnologia satelital doncs, sembla que sigui el Novamas i que acabi en tot el que han fet els humans durant segles, doncs encara, doncs, a darreries del segle XX i començaments del XXI, doncs encara es construeixen aquestes infraestructures perquè per la navegació encara són molt importants.
I aquí a casa nostra també tenim fars alts, espectaculars?
Bueno, primer començarem pels d'Europa, el més alt d'Europa. També el tenim relativament a prop, relativament. El trobem amb el departament de Finisterre, en la Bretanya francesa, i té una alçada de 82,5 metres, no? També hi ha Déu-n'hi-do l'alçada que té. Arribant a la seva llampada a uns 50 quilòmetres de distància. Però aquest també té altres rècords, no? És el far més alt món vestit en carreus de pedra. Perquè, esclar, els actuals són fets en formigó.
Clar.
Aquest equipament està en una illa que és visitable des d'abril fins a setembre i es va posar en funcionament l'any 1902, substituint un que era més antic del 1845. Poso això que són visitables perquè nosaltres no en tenim gaire costum, però arreu del món els fars no deixen de ser una gran atracció monumental i paisatgística, no? I bé, ara anem a un altre, aquí a el que seria l'estat espanyol, no? El més alt és el de Chipiona, que té 69 metres i es troba en la Punta del Perro, en la mateixa localitat de Chipiona, a la província de Càdiz, no? Aquí hem de matisar, no? Perquè m'agradaria parlar d'aquest far, perquè té moltes coses interessants, no? Aquesta infraestructura no solament serveix per la guia marítima, sinó que també la funció de ser un far de recalada.
Un far de recalada?
Sí.
Explica'ns.
És a dir, que serveix tant per orientar la navegació marítima, com que aquest far està al costat del riu Guadalquivir, serveix per l'entrada d'aquest riu per anar cap al port de Sevilla, que és un dels pocs ports fluvials que tenim en aquest país, no? Aquest far comença a funcionar el 1867. Es creu que hi ha al mateix lloc els romans i ja van construir un far. Vull dir, normalment els que van construir Isabel II, doncs... No va construir Isabel II, que digui la reina de la llum,
no? Va
promoure el seu govern la construcció d'aquestes infraestructures. Es veu que ja els romans hi havien vestit una, no?
L'espai era estratègic.
Sí, l'espai és estratègic, no? La seva llampada té una distància de 30 milles, vull dir-te. Això són quasi 60 quilòmetres.
Una barbaritat.
Déu-n'hi-do. I també és un dels 20 fars peninsulars que tenen doble funció, de ser un far aeromarítim, que també serveix per a la navegació aèria. També voldria fer esment d'una anècdota, no? Aquí no n'hem parlat perquè, esclar, parlar dels fars és una visió tan polièdrica que ja ho veus, en aquests programes no tindrem prou temps per explicar-ho. Però la major part dels fars de la península o de l'estat espanyol, mitjançant o malauradament amb la Guerra Civil Espanyola, van deixar de fer llampades, de funcionar. Si eren d'un bàndol o era de l'altre, ja que sempre estan en llocs estratègics, no? I que tenen militarment són molt importants. Però bé, hi ha una altra anècdota, que aquí suposo que també ja n'hem parlat, em sembla, amb un dels fars que n'hem parlat, del de Sant Sebastià, com parlava el meu avi ben a Cuba. Resulta que quan hi ha el conflicte, quan es declaren la guerra Estats Units i a l'estat espanyol per l'enfonsament del Maine, del vaixell americà del Maine de l'Havana, doncs el govern espanyol tenia por que vinguessin els americans i ens vinguessin a envair, no? I, és clar, pensaven que entrarien per al Guadalquivir. Per tant... Bueno, escolta, ja ho veus, eh?
Sí, ens hem de traslladar a l'època.
Sí, ens hem de traslladar a l'època, perquè, veus, les llampades del fars també ens pot veure la llunyania, la història, no? I és clar, hi ha una gran anècdota, no? Perquè quan nosaltres, els catalans, recordem la Guerra de Cuba, sempre ho fem mitjançant una havanera, però el cap i la fi, aquest conflicte va canviar la geoestratègia del món, tant econòmicament com militarment. I, és clar, el govern de Madrid tenia por que vinguessin els americans aquí, que potser va ser era una bona idea, no?
No ho sabrem mai.
Ja no m'hi poso. Doncs resulta que quan Estats Units declara la guerra, resulta que la seva armada la tenia a l'altre oceà, la tenia al Pacífic, no? I què passa? Que quan tota l'armada americana se'n va cap a l'Havana, resulta que tarda 40 dies, no?, en poder arribar a... I llavors els americans van veure que si volien ser els amos del món havien de dur a terme grans obres. I és quan, per culpa o a partir d'aquest conflicte, és quan els americans es decideixen acabar el canal de Panamà, no? I bé, és una petita història que et comento a través de les llampades d'aquest far, no?
I ara sí, tornem a casa, hem voltat una mica aquest far de Torredembarra que ens proposes visitar avui.
Sí, aquest part els proposo visitar, a part de l'entorn, en tots aquells seus penya-segats que cauen aplomats al mar, té un gran interès perquè és un dels pocs fars que són visitables aquí a casa nostra. També és un far que té molts rècords, no? Primerament, és el far més alt d'aquí de casa nostra. És el darrer que es va construir a l'estat espanyol, això, i es posa en marxa, curiosament, a partir de les 0 hores de l'any 2000.
De gener de 2000.
Sí, es posa, vull dir que és el primer far d'una nova era, modern, que engega aquest segle nostre, no? Té 38 metres d'alçada i si agafem des del penya-segat del nivell del mar, arriba a 58 metres. La seva llampada és de 20 milles nàutiques i es troba en la punta de la Galera. I està construït d'una forma octogonal amb ciment blanc, no? Com us deia, és un dels pocs fars que és visitable aquí a casa nostra. Això us hauríeu de fer, si voleu, si us animeu a anar-hi a través de l'oficina de turisme de Torredembarra. Són visites guiades de 7 persones.
Que exclusives.
Sí, no, és que, esclar, és que tampoc dona gaire més el lloc per... És una llàstima que no arribis a dalt a la llanterna, però està sota llanterna, no? I, és clar, hi ha un petit problema, vull dir que has de pujar 217 graons.
217,
no?
Has però de tenir bon fons.
Sí, però la vista que tens és espectacular, no? És des del Cap de Salou fins a Cubelles. Bé, és una gran balconada paisatgística i que doncs, et fa veure d'una manera diferent del que és el nostre litoral. I va ser, bueno, curiosament, va ser dissenyat per un arquitecte que es diu Josep Maria Llinàs, no? Jo voldria remarcar, perquè clar, aquest far és una torre, és una agulla que tira amunt cap al cel, no? I això són uns fars molt diferents de l'època isabelina, que sempre els veiem quadrats, rectangulars, aquella torre, aquella llanterna...
Més robustos, metres, no?
Clar, aquí comença una nova tecnologia, una nova manera de fer, vull dir, a través del ciment i a través del formigó. Jo sóc, com he dit abans, un gran amant de l'arquitectura, no? I, esclar, amb els fars és quan certs arquitectes, doncs, mira, allí es fan el grande, no? I, per exemple, a mi m'agrada molt el far d'Irta, el Cala de Xivert, o el far de Nulles a Castelló, el de la, a Lanzarote i el de la Pechiguera, no? o el far de la Punta Hidalgo o el de la Buena Vista Tenerife. Aquest encara m'agrada més perquè sembla un tirabuixó d'un llevataps. No?
Ah, sí?
És una meravella, no? Jo sempre que vaig a visitar un lloc, si hi ha un far, és que no me'l perdo. Primer de tot per al seu sistema constructiu i l'altre és per tot l'entorn paisatgístic i naturalista que normalment tenen, no? I bé, doncs, la nova tecnologia trenca els mollos i sabalins i ens donen o ens regalen aquesta nova arquitectura de la llum per les seves formes esbeltes i atrevides, no?
A mi el que m'intriga és per què construeixen un far l'any 2000. Per què?
Sí, perquè hi ha una normativa de fars del Pla de Senyals Marítimes de l'any 1986 i 1989. Aquests 4 anys doncs, decideixen que la llum dels fars ha de ser visibilitzada des de certes formes i maneres, no? Doncs aquesta normativa estipula que una de les condicions de visibilitat és que en una alçada de 16 metres, des d'un vaixell, ja aquests vaixells grans tenen més d'aquesta alçada, situat a una distància de 20 milles, es puguin veure almenys un far. Una altra normativa és que un observador a una alçada de 4 metres d'una embarcació havia de veure 2 fars quan es troba a menys de 12 milles de la costa. La qual cosa, cap de les dues premisses es complia.
Ah, no?
No, perquè on eres a Torredembarra, el far que tenies al nord era el de Sant Cristòfol a Vilanova i al sud tenies el de Salou. I, per tant, seguint aquesta normativa, doncs es decideixen a construir aquest far.
L'any 2000, abans d'ahir.
Sí, sí, l'any 2000, fa 24 anys. I més, el van posar en marxa a partir de la 00 de... Bé, li van donar bombo i platillo a la construcció. I és clar, el portem aquí perquè és un dels pocs llocs que és visitable, no? Normalment els fars són llocs tancats, són recintes que són closos, que tenen maquinària a dintre i que les diferents autoritats portuàries d'aquest país doncs no permeten. Però bé, el que sí que hi ha és, a partir de Puertos d'Espanya, ja el 2003 es fa una reforma de la llei de Puertos de l'Estado i de la Marina Mercante, no? Aquesta reformada el 2003 i el que permet en aquesta nova reforma és que es puguin dur a terme activitats complementàries al seu ús tradicional, com són les de caire cultural, convertir-los en centres d'interpretació i d'investigació. Em sembla que en tot l'estat hi ha 28 fars que fan aquesta doble funció. A casa nostra, a part del far d'aquí tenim a prop del de Vilanova, ja hem dit que és recomanable que un dia hi aneu, hi ha el de Cap de Creus, que fa del centre d'interpretació del parc, i trobem el de Tossa de Mar, que em sembla que és un museu dels fars de la Mediterrània. També tenim un altre museu, però avui en dia no està obert al públic, que és el Museu de la Banya al Port de Tarragona, que això és en un altre programa i ja n'en parlarem. Em deixava una cosa, que també aquests establiments poden dur o poden fer, si es demana, tasques de restauració i d'hospedatge.
Ah, sí?
I aquí tenim el del far de Sant Sebastià, que bé, és la barra del bar, allí penjada, allí veient...
I pots
tot.
Dormir, clar, és hotel,
sí, és
però
hotel.
De high level, eh?
Sí, bé, normalment són establiments d'alt standing, no?
Sí,
no,
sí.
Però bé, és donar-los vida, donar-los una visibilitat turística... Que aquí potser és algo excepcional, eh? Però tu te'n vas arreu del món i els fars són establiments... A part, són visitables, pots anar a veure la llanterna, t'explica com funciona... Doncs molts tenen aquest servei d'hospedatge i de restauració.
Si no et pots permetre l'habitació, aquí al far de Sant Sebastià, que em sembla que pica una mica, sempre pots prendre una aigua amb gas a la terrassa, que també paga molt la pena.
També, no? Però no, almenys per la vista que tens. O almenys no et diuen res si dones un tomb per allí la...
També pots tafanejar, és veritat.
Per allí la balconada, no?
Sí, sí, sí. Doncs va, anem al far de Torredembarra, fem la petita descoberta, la petita excursió.
Bé, avui fem una petita descoberta, no? És que, a part d'anar a caminar pel camí de ronda, que per cert havia tingut una gran... havia estat molt utilitzat pel tema del contraband, i, bueno, i l'altre és que feien el contracontraband, que eren els... la Guàrdia Civil i bé, els diferents cossos policials que lluitaven contra aquest medi mercantil, també li podem trobar, diguem-ne, altres... podem trobar altres monumentalitats que també ens poden, diguem-ne, animar a fer aquest recorregut, no? És molt fàcil, perquè sortirem des del port de Torredembarra, està marcat amb un GR, amb ratlles blanques i vermelles. Tu sempre vas seguint el contornejant tots els penya-segats. Bueno, i a l'altre cantó hi ha cases, vull dir-te que no tens escapatòria, no? I bé, hem de pensar que pensarem per tota una sèrie de puntes que tenen el seu nom, no? Com la punta de la llança, el bufador, el codolar i la punta de la galera. La punta de la galera és on hi ha ubicat el far, no? Després continuarem cap a la punta del rellotge, la bramadora, per davallar cap a la recollida platja dels capellans o del canyadell, no?
Aquí fem un banyet, no?
Ah, sí, aquí podem... Ja sabeu que totes aquestes excursions... Sempre ho diem cada dia, però ni el banyador, ni la crema solar, ni el barret o la gorra no us l'heu de deixar.
No? I l'aigua.
I a l'aigua. Bé, bueno, em sembla que aquí hi ha una petita guingueta, sí? Aquí, que bé, que si algú no porta, doncs allí ho trobaria, no? Quan passem després la punta del Fortí, quan continuem després de refrescar-nos allí amb la Cabussada, després trepitjarem la platja d'Altafulla. Aquí tenim diverses opcions. O una, on ens anem a visitar la vila romana dels Munts, que és una vila del segle II després de Crist, vull dir que té mosaics. Bé, és un lloc, diem, per fer-nos... per entendre com era la vida d'un senyor romà, no era d'un pelipantengo, era d'alta alcúrnia romana, no?
Sí, sí.
Doncs és una de les solucions que tenim, perquè després seria fàcil tornar, no? I jo us la recomano, perquè l'he anat a veure i em va agradar molt, no? O l'altra és seguir tot a la platja d'Altafulla, traspassar la desembocadura del riu Gaià i anar-nos fins a Tamarit.
Fantàstic, sota el castell.
Tamarit és un d'aquests llocs predilectes que tinc d'aquí, de la rodalia, de la nostra costa, no?
Si no hi ha molta gent, aquella cala és una passada.
Sí, no, allò és... i el castell que cau aplomat al mar, la vila closa... és un lloc que barreja diferents estils, romànic, gòtic, després quan es reconstrueix, renaixentista... Bé, és un lloc que si algú no el coneix, un dia va d'anar-hi. I bé, sempre podem acabar aquesta descoberta a la Cala Tovera. La Cala Tovera era un port, Tamarit era un gran port on es portava gra cap a Barcelona... Cap a la ciutat de Barcelona. A més, és una cala petita, tota allí recollida. Bé, és completament recomanable. Aquest recorregut té uns 8 quilòmetres, però aquí ja hauríem de pensar en tindre un vehicle per poder retornar una altra vegada cap al port de Torredembarra.
Aquest seria el consell pràctic vital, per aquesta escapada, per aquesta sortida a Torredembarra, a veure el far.
Sí, sí, sí. No ho sé, a partir d'aquí cada un trobarà el que més li convingui o que més li agradi, no? Però és una sortida curta, ja ho veus, en tots aquests al·licients que hem explicat, no? Espero que agafeu un dia, un bon dia, que es pugueu banyar i bé, que us ho passeu el millor possible, no?
Segur que sí, ho farem un dia d'aquests. Moltes gràcies, Joan Rovira.
Molt bé, doncs, fins a la propera.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Són 3 hores de ràdio que passen volant en un tres i no res, tot i que avui la centraleta ens ha fet la murga i no hem pogut rebre totes les trucades que arribaven per participar al concurs. Llàstima, Marc?
Llàstima, la centraleta ha marxat de vacances, però nosaltres encara seguirem uns dies més aquí a la sintonia de Ràdio Vilafranca i esperem resoldre aquest problema el més aviat possible, perquè jo crec que dilluns doncs, totes i tots pugueu tornar a trucar aquí.
Som divendres, estem a les portes del cap de setmana, així que gaudiu-lo intensament aquests 2 dies i dilluns ens retrobem a l'antena de Ràdio Vilafranca del Penedès Gama Extra a les 9:06. Adéu-siau.
Que vagi bé, adéu-siau.